al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem l'Eix 59, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, Caldes de Montbui i el Moianès, que s'emet per Ona Codinenca i Ràdio Castellterçol. Arrenquem amb els titulars. La plataforma de Caldes de Montbui, Cararac Verd, reclama mesures davant l'activitat a la borda. El col·lectiu ecologista denuncia a través de les xarxes socials l'abocament de terres en una zona no urbanitzable del polígon La Borda, que es troba a prop de propietats de l'empresa GDP Recycling Process. Escena 42, el concurs de teatre amateur del Moianès, ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana amb l'obra El Cafè de la Marina. La Diputació de Barcelona finançarà un sistema de control telemàtic dels pous de captació d'aigua a Sant Quirze de Safaja. I comencem la ruta fent un repàs a l'actualitat local dels pobles de l'Eix 59 i començant, en aquest cas, pel conflicte ecològic que hi ha des de fa diversos mesos i anys a Caldes de Montbui. L'empresa GDP Recycling Process, que es dedica a extreure i abocar àrids a diverses zones de Caldes de Montbui, hauria obert ara un nou espai d'activitat a prop del que és la seu de la seva empresa, el polígon industrial La Borda. El col·lectiu ecologista Cararac Verd denuncia que aquesta empresa estaria presumptament abocant productes impropis, que vol dir contaminants, en diferents zones, dues de les quals ja haurien estat clausurades per dos decrets aprovats per l'Ajuntament de Caldes de Montbui. En aquest cas serien la zona de Can Cararac i Pla d'Aguilar, però ara hi hauria una tercera zona en actiu, el polígon La Borda. L'empresa GDP Recycling Process, que es dedica a l'abocament i extracció d'àrids a la zona de Caldes de Montbui, hauria aturat l'activitat d'abocament de terres, entre els quals hi hauria presumptament productes contaminants, al paratge de Can Cararac i al Pla d'Aguilar, gràcies a la pressió del grup organitzat en contra de l'activitat Cararac Verd, que van aconseguir que l'Ajuntament aprovés dos decrets de tancament. Tot i això, recentment s'ha detectat activitat en una tercera zona, al polígon industrial La Borda. El regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat i Ecologisme, Jordi Martín, ha explicat que l'Ajuntament està al cas d'aquests moviments i que treballa per saber-ne més.
Just al límit del polígon industrial de La Borda, que ja comença el sòl no urbanitzable, s'han detectat alguns moviments de terres, els quals ja estan sent controlats pels tècnics municipals, que han anat a veure què s'estava produint allà, i s'iniciarà segur un expedient de disciplinari per esbrinar si estan dintre del que pertocaria o no. Ara han de deixar treballar els tècnics, el tècnic i el jurista de la casa. Un cop hagin arribat ells a la conclusió del que està passant allà, tindrem un acord que serà el que determinarà quines accions se li demanaran a les persones que estagin fent aquesta activitat en funció de la gravetat del que estiguin fent.
Per la seva banda, Cararac Verd considera que l'Ajuntament no fa tot el que podria fer. Des del grup ecologista han demanat reiteradament al consistori que verifiqui si l'empresa compta amb una llicència municipal per dur a terme aquests abocaments de terra o no. Tasca que consideren que és més ràpida de fer del que apuntava el regidor Jordi Martín. En cas que la companyia no disposi de llicència municipal necessària, Cararac Verd demana la clausura d'aquesta activitat i, en cas de tenir el permís, reclama un control per part de l'Ajuntament de les matèries que s'hi aboquen. El fiscal demana investigar les lesions sofertes per la calderina Xènia García durant la seva detenció i trasllat per part del Cos Nacional de Policia durant les manifestacions del 18 d'octubre per el resultat de la sentència. Xènia García Riera va ser detinguda el 18 d'octubre a la tarda a prop de la Via Laietana i va passar 13 dies en presó preventiva a Batràs. La noia, de 22 anys, va ser detinguda quan marxava de la manifestació de la vaga general per l'augment de la tensió al carrer. La setmana passada, el jutge que instrueix el seu cas li va aixecar les mesures cautelars que l'obligaven a comparèixer al jutjat cada 15 dies i li impedien assistir a manifestacions. Ara, la Fiscalia ha demanat investigar les lesions que va rebre Xènia després de ser detinguda per la policia espanyola. La família denuncia que la policia la va agredir impunament dins el furgó i també just abans en el moment de la detenció, tal com es pot veure en la seqüència de la detenció gravada en vídeo i publicada a les xarxes socials. Segons la seva mare, Anna Riera, quan la van agafar al carrer, l'arrossegaven els cabells i abans de posar-la a la furgoneta li van pegar amb una porra.
I s'arrauleixen així a la paret i llavors, bueno, passen les furgones, s'aturen allà, obren la porta i quan veuen que van cap a elles, comencen a separen, comencen a córrer. La seva amiga li donen un cop de porra, també l'obren això, i la noia s'escapa corrent, però llavors ella, la Xènia, intenta córrer, però s'entrebanca, cau a terra i l'agafa. I llavors ja és la seqüència que es veu al vídeo, que les tiren dels cabells. I...
Un cop detinguda, la van portar a la comissaria de Via Laietana, on també va ser objecte de vexacions i intimidacions. Ara hauran de portar imatges i informes mèdics a la Fiscalia per tal que es pugui investigar. L'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans ha mostrat el seu suport en un comunicat a les xarxes socials. Diuen que és important que les lesions en el context de la detenció de la Xènia siguin investigades per posar fi a la impunitat de la violència institucional. La Diputació de Barcelona finançarà un sistema de control telemàtic dels pous de captació d'aigua a Sant Quirze de Safaja. És una informació de Jordi Givert.
Aquest 2020, Sant Quirze de Safaja començarà un seguit d'obres i canalitzacions per tal de ser totalment autosuficients a l'hora de subministrar aigua corrent al poble i urbanitzacions del municipi. Paral·lelament, per tal de tenir un control acurat del consum i reserves d'aigua, amb el suport de la Diputació de Barcelona s'instal·laran també un sistema de control telemàtic dels pous d'aigua de captació del municipi. Anna Guixà, alcaldessa de Sant Quirze, explicava quins avantatges aportarà.
Sí, la Diputació ens va donar una subvenció per poder posar telecontrol a tots els dipòsits d'aigua que tenim repartits pel municipi i per tant doncs, el que fem ara és una aprovació inicial perquè l'hem d'exposar al públic i fer els tràmits pertinents, però la idea seria que puguem gestionar de forma telemàtica tot el control d'aquests dipòsits i per tant doncs, no només el nivell de l'aigua que té cada un d'aquests dipòsits, sinó doncs, el nivell de clor, tots els paràmetres i que els puguem ajustar de, bueno, de forma molt més acurada i per tant doncs, una optimització dels recursos.
Les instal·lacions es faran paral·lelament a la construcció de les noves canalitzacions per deixar de dependre de l'aigua del pou del Molí de Llobateres, propietat de Sant Feliu de Codines. Les previsions apunten que a finals del 2020 el municipi serà autosuficient en abastiment d'aigua.
Escena 42, el concurs de teatre amateur del Moianès, ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana amb l'obra El Cafè de la Marina. El Festival de Teatre Amateur del Moianès ha començat aquest dissabte a l'Espai Escènic de Castellterçol amb l'obra El Cafè de la Marina, interpretada per la companyia de l'Ateneu de Caldes de Montbui davant unes 70 persones. Durant 7 caps de setmana seguits, una mostra del millor teatre amateur del país entretindrà les tardes de diumenge al Moianès. Gaudietà és el director d'Escena 42.
Aconseguit aquest any doncs, tornar-la a programar i estem molt contents perquè hem afegit una obra de teatre més, o sigui que en aquesta cinquena edició seran 7 obres en total, 7 diumenges seguits, que tots els que vulgueu podeu venir a veure teatre i del bo, Castellterçol.
Comèdia, drama, musicals i teatre social són alguns dels gèneres que es podran veure al centre de Castellterçol durant els dos propers mesos. L'ampliació al pavelló de la Torre Roja de Caldes, on es juguen tots els partits d'hoquei, passarà a ser una reforma. S'ha desviat una part de la partida prevista per fer la coberta de la nova pista de l'Institut Manol Huguer amb el vistiplau del Club d'Hoquei i de Patinatge. El pavelló de la Torre Roja, on es juguen tots els partits del primer equip del Club d'Hoquei Caldes, estava previst ser ampliat per donar més capacitat al club en un projecte fet públic fa uns 4 anys. Tot i això, ara s'ha decidit canviar l'estratègia per passar a reformar-lo i desviar una de les partides previstes a fer una coberta per la nova pista esportiva de l'Institut Manologuer que l'Ajuntament va inaugurar el passat setembre. En aquest sentit, el president del Club d'Hoquei Caldes, Jordi Aragai, ha assegurat que en aquests moments per ells és més important poder tenir la pista de l'Institut coberta.
La necessitat primordial que tenim com a club per mitjans, per entrenaments i per capacitat de club i que home, evidentment que haguéssim volgut una ampliació, però que arribat a aquest punt, jo crec que si tu em dius entre el punt 1 i el punt 2, et diria que el punt 1 per nosaltres és més prioritari una reforma del pavelló a nivell de vestuaris, de pista i de coberta d'aquesta pista que una ampliació.
A l'últim ple de l'Ajuntament de Caldes es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdits per poder fer la coberta de la pista del Manolo Huguer. Dels 840.000 euros inicials destinats a la Torre Roja, 200 passaran a ser per cobrir la pista de l'Institut i 300 es destinaran a renovar la gespa del camp de futbol. D'aquesta manera, la reforma de la Torre Roja quedarà amb uns 340.000 euros que es destinaran a millorar la ventilació, l'aïllament, el terratzo de la pista i els vestidors. La intenció del consistori és tirar endavant la reforma de la Torre Roja a l'estiu o al Nadal, quan no hi hagi competició. Per ara s'ha encarregat un avantprojecte i es podran aprofitar els plànols que ja tenien del projecte d'ampliació. I acabem fent un repàs a l'actualitat esportiva i als resultats dels nostres equips al cap de setmana. Comencem amb futbol. Empat a 2 entre el Caldes i les Franqueses en un duel vibrant. Els dos equips instal·lats en la part alta de la classificació ho van deixar tot dins del camp per intentar sumar 3 punts molt importants. Amb el punt aconseguit, les Franqueses queda a un punt de lideratge i Caldes perd el 5è lloc. El Caldes es va mostrar més posat en el partit en els primers instants davant les Franqueses, que va sortir una mica més adormida i va reaccionar al segon temps. La superioritat calderina no va tardar a reflectir-se al marcador. El Caldes es va avançar en el minut 4 de partit. Els visitants van reaccionar amb el 2-0 i van fer un gol abans del descans. Per això, al segon temps, les Franqueses van sortir més connectats i va trobar l'empat amb un espectacular xut a l'escaire des de la frontal. Gairebé en el descompte, el porter Gilabert va ser expulsat per tocar la pilota amb la mà fora de l'àrea quan Aitor l'anava a superar. Sehou va acabar el partit com a porter. I al grup 5 de tercera catalana, el Sant Feliu va perdre davant el Voltregà. El Sant Feliu preveia un partit de dificultat màxima. Es jugava al camp del Voltregà, que és líder. Tenien moltes baixes i només 2 jugadors de recanvi. Al final, 2-1 al marcador. La primera part va ser pel Voltregà. Mas va encetar el marcador i Baró va fer el 2-0. A la segona, el Sant Feliu va donar la cara i va dur el ritme del joc amb un únic gol de falta al minut 84. I el Castellterçol va ser derrotat en el temps de descompte amb un 1-3. El Castellterçol va perdre, com dèiem, en el temps de descompte en un partit amb poc ritme, molt trebat per les faltes i en què el Llorença va jugar el que va voler. Amb l'1-1 al marcador, els locals es van quedar amb un home menys i ja en el descompte el Llorença va fer 2 gols més. I passem a l'hoquei. El Bigas i Riells, des de feia 2 mesos, sumava una ratxa immillorable des de desembre que no perdia un partit de Lliga. En aquell cas va ser contra el Manlleu, però aquest dissabte el Cerdanyola, el segon classificat i equip revelació de la temporada, li va prendre els 3 punts en un 2-3 i un partit sense clar denominador. El Cerdanyola va avançar-se al marcador al minut 3. La segona part, en joc i ocasions, va ser pel Bigas, però el Cerdanyola es va lluir amb 2 gols més que van tancar aquest marcador. I el Caldes, amb el partit de la Copa d'Europa d'aquest cap de setmana d'hoquei, van quedar 3-2. La passivitat en defensa i els contraatacs del Voltregà van complicar dissabte la continuïtat del rec amb les Caldes a la Copa d'Europa. Els d'Eduard Candami van caure per 3-2 en un partit poc jugat i que tindrà la segona part a la tornada el mes que ve. Tot i la derrota, el Caldes va trobar en l'inici del partit el bon joc que els permet mantenir-se vius en l'eliminatòria. El rec amb les Caldes Casas hauria pogut avançar-se amb 2-3, però el Voltregà va demostrar el seu domini del contracop amb el segon de Vargas al minut 40 de partit. Va ser el gol que va significar el 3-2 final, un resultat que el Recam Lázaro haurà de combatre amb més ritme i pressió de la pilota si vol optar a un bitllet per a les semifinals de la segona competició d'hoquei més important del continent europeu. La tornada serà el 14 de març a la Torre Roja. De moment, els arlequinats tenen ara la vista fixada al partit de l'Hockey Lliga contra el Lleida Llista Blava aquest dimecres. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i al Twitter d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més. En nom de tot l'equip de l'Eix 59, els ha parlat Caral Campàs. Salut i fins demà.